A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I és que com qui no vol la cosa, arribarem a cap d'any amb no res. I hauran passat d'una forma fulgurant aquests primers mesos de la legislatura. Però ara que Carbonell s'enteja amb el cap, i és que quan un mana el temps passa més ràpid, ens sembla. Aurora Carbonell, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Passa ràpid el temps, eh?
Molt ràpid. Massa.
Pels ciutadans passa també igual de ràpid? O esperarien que passés alguna cosa més en aquests mesos?
Jo crec que... Bé, també és, depèn molt l'edat, que tinguis. A mesura que et fas gran, també et passa molt ràpid. És cert que passa molt ràpid, però per altres banda, justament ahir ho parlàvem amb l'equip de govern, que dèiem, sembla que porti no sé quant de temps ja amb aquesta feina, perquè clar, fas tantes coses i per una banda és això. Ara, també entenc que per... Jo crec que sí, que per la gent també passa ràpid, i a vegades la gent et demana coses i et diu, com és que això encara no s'ha fet? O com és que esteu fent? No? Perquè a vegades no es veu, no?, reflectit la feina interna que estàs fent, i això també és una sensació de dir, bueno, passa molt ràpid, però no veig els efectes, també és veritat.
Quan era el portaveu, sempre parlàvem d'aquesta dinàmica de l'inèrcia municipal i de la velocitat a la qual anaven les coses fins a aquell punt que segurament en més d'un encara recordarà aquella frase que ens va deixar Aurora Carbonell dient que la casa estava malalta, en el sentit de que s'havia d'alguna forma tot el que és el nucli de la casa s'havia de gestionar molt millor, s'havia de millorar l'estructura. S'ha millorat?
Jo crec que sí, jo crec que s'està millorant, i crec que hi ha una part molt important de la casa, diguem, que és de compartir projectes. És a dir, quan arriba un polític i diu, doncs jo vull fer això, i vull fer allò, i vull fer l'altre, sobretot compartir-ho amb els treballadors i les treballadores, i que ells formin part d'això i que se sentin partícips, i això és importantíssim, des del, no sé, qualsevol conserge a qualsevol director d'una àrea, que tothom tingui clar el projecte que es vol, que potser estigui d'acord o no, perquè tu pots estar, pots tenir un polític que dius, pues a mi no estic d'acord amb el que està fent, però formo part d'aquesta família, formo part d'aquest ajuntament i sóc una peça clau més, i això, sentint-nos a tots copartícips del que s'està fent, penso que és importantíssim. I jo crec que això segurament ara és el que s'ha de treballar més. A banda dels temes més d'administració pura i dura, de la carrera professional de cadascú, de que tothom estigui reconegut en el seu lloc de treball, de tot el que s'ha de fer, penso que és molt important que tothom tingui clar que s'està fent un projecte de vila o de ciutat, digue-li, que estem cada vegada més grans, però compartir-ho tots i que tothom digui, ah, doncs mira, jo també formo part d'aquest equip, i m'és igual que sigui el que porta les platges, que sigui el que està fiscalitzant els papers. Que tots compartim això, penso que és molt important.
Van tenir vostès diumenge reunió de govern?
Sí.
Era prevista o d'alguna manera...
Sí, sí,
sí,
era prevista fer una tancada, perquè a vegades passa això, que el dia a dia et menja, i el que volíem fer era el govern fer una tancada, volíem fer dos dies, però quasi que no va ser, van ser 24 hores gairebé, però sí que això va molt bé, la veritat, perquè per treballar, sobretot, en el pla de mandat que estem gestionant, però també per fer cohesió de grup, que penso que ha anat molt bé, perquè compartir dinar, sopar, quedar-te a dormir i parlar, un moment més d'oci, més de tranquil·litat, però sobretot de treball conjunt, i una mica és també amb aquest objectiu que et dic de compartir. També penso que és importantíssim que tots els que formem part de l'equip de govern compartim tot el que fem. És a dir, que el regidor d'esports sàpiga què està fent el regidor d'Hisenda i el d'Hisenda sàpiga què està fent el de Cultura, i ho compartim i ho parlem i diguem, a mi això m'agrada, això potser no m'agrada tant, això ho faria així, això ho faria... Perquè si tots et sents que estàs coparticipant, es treballa molt millor. Crec que era molt necessari fer una tancada de treball intens, compartit, i de fer cohesió de grup, i crec que ha funcionat bé.
El govern ha fet aquesta tancada. Amb l'oposició, el govern ha de dialogar més?
Sí, jo penso que, clar, això és depèn de, com és allò, la dita aquella
en
castellana,
este
depèn
traidor.
Del color com que se mire.
Tot és verdad.
Clar, per una banda...
Jo us ho pregunto perquè no sé si... Més d'un representant de l'oposició li he sorprès que Aurora Carbonell, diguem-ne, tan donada o tan expansiva a l'hora de parlar, la legislatura hagués començat d'una forma tan, no sé si dir, tan poc oberta a l'oposició, o almenys si fem cas al posicionament de la majoria de l'oposició. Quan ha passat per aquesta taula, diu, és que ens estranyava que l'Aurora tan donada de sempre de tot això, ara estigui tant d'allò.
No, és que és això. Vull dir, jo no tinc la sensació aquesta, però bueno, tot és adaptar-se, és veritat. No? La clau està en adaptar-se als temps i al que passa. Què passa aquí? Que hi ha molts partits polítics, és cert, s'ha de parlar amb tothom, evidentment, jo, tal com dius, soc una persona absolutament oberta i accepto parlar absolutament de tot, però és cert que potser no hem trobat la fórmula adequada, perquè si ells tenen la sensació de que no es dialoga, doncs segur que algú no estem fent bé.
Ho dic perquè al final
del ple de les... Però jo no tinc aquesta sensació.
Al final del ple de les ordenances fiscals, fins i tot l'alcaldessa va, no sé si d'alguna forma va agafar...
Sí, aquesta... perquè vaig dir, home, tothom diu, falta diàleg.
Un cert mea culpa en allò de dir, doncs alguna cosa deu passar que no.
Però per altra banda, hem fet més juntes de portaveus de lo normal, perquè normalment es fa una junta de portaveus al mes, nosaltres ja n'hem fet bastantes més, per parlar de més temes. És cert que potser aquest equip de govern treballa molt, i a mi m'agrada això, aquesta manera transversal de treballar. Ara, per exemple, s'estan parlant dels pressupostos. Doncs s'ha fet un equip, la Carme Almirall i el Guillem Escolar, dos regidors, que estan parlant amb tothom. És cert que no vaig jo no vaig a les reunions, però és que a nosaltres ja ens agrada que tothom faci una miqueta també de tot, no? I que sigui compartit la feina. Segur que ells demanen més diàleg, jo no tinc la sensació de que no parlem en absolut, perquè sí que almenys jo em dirigeixo amb tots, no tinc absolutament cap problema en parlar amb tots, però potser la manera que nosaltres ho tenim entesa de dialogar i de treballar és una manera diferent i hem de buscar l'adaptació de que tots ens sentim còmodes.
Permeteu-me que ho focalitzem una mica a partir també dels plens municipals. Han millorat les coses amb Mònica Gallardo o...?
Jo crec que sí, és que també hi ha una mica aquest estigma de que ens portem malament. Jo no sé, jo no em porto malament, ni crec que ella amb mi, eh?
No us diré això de portar-se malament, sinó que simplement no es parlaven.
No, però jo tampoc no és que no em parli, amb ella. Vull dir, jo ens trobem moltes vegades i puc parlar igual que un altre. El que passa és que... és igual que he dit abans, no? És adaptar-se, és un saber que està a govern i un altre saber que està a l'oposició i cadascú què és el que pot fer i què s'espera que faci. Però jo tampoc no ho entenc com que hi ha una mala relació, el que passa és que a vegades també els caràcters de cadascú són diferents, és veritat, i potser un parla d'una manera i tu ho interpretes d'una altra, això és veritat. Però tampoc ho veig molt diferent amb la relació que pugui tenir amb el Lluïsmi o amb el Josep Maria o amb qualsevol altre, no? Vull dir, ara, acceptant cadascú el caràcter que pugui tenir, això sí.
Està més, no sé si dir, aïllada, però ho matisaríem, segurament amb altres conceptes, però està més aïllada aquesta legislatura, pel que fa referència al context extern, a l'hora de... pensar en Sitges, en els plens municipals, parlar de Sitges, etc. Considereu que aquesta legislatura s'està movent, diguem-ne, en un àmbit que s'està centrant més en Sitges que no tant en temes externs, en algun ple municipal o en alguna discussió?
Sí, però està bé això. I de fet, per exemple, les mocions que es presenten, que siguin molt municipalistes, jo crec que està bé, també hem passat un temps, bueno, i encara ho estem, estem passant uns temps polítics general molt complexes, que potser al principi, evidentment, com era tot era més nou, doncs hi havia moltes mocions amb el tema del país i del que està passant amb Catalunya i amb Espanya i amb tot això, i ara, desgraciadament, però alguns temes es van com normalitzant i dius, bueno, això continua el seu camí, però nosaltres aquí al dia a dia a Sitges tenim la nostra feina i ara s'està focalitzant més en Sitges. Jo crec que sí, però crec que també que això és positiu, perquè al cap i a la fi estem aquí per això.
En vam parlar molt en el seu dia, a veure si sereu diputada 4 mesos.
Sí.
Tal com està això?
Sí, segurament.
Segurament.
Bé, vull dir...
Us ho veieu no venir molt... que... Sí, us sí, ho veieu venir.
Sí. La situació també, el Parlament també està molt estranya i de fet ja veurem quant de temps seré diputada.
Demà audiència d'habitatge, que segurament és un d'aquells temes que anem arrossegant en els darrers anys, es parla, òbviament, i aquest concurs públic per intentar resoldre d'una millor manera aquestes tres illes d'aquesta primera part de la promoció pública d'habitatge demostra que s'està avançant, però això va molt lent, no?
Sí, va molt lent perquè és molt complicat i molt complex. De fet, jo ahir mateix vaig estar a Urbanisme, a la Generalitat, per parlar de diferents temes i va sortir aquest tema. I clar, encara ells em deien... és que ara sortirà un nou decret. Clar, cada dos per tres estan sortint nous decrets o noves lleis, no, perquè encara no la poden acabar del tot, però sí decrets que seran molt clau i molt determinants en el que es fa, i clar, a vegades dius, bueno, a veure si estic fent una feina i d'aquí dos dies arribarà un decret que dirà això no pot ser. Llavors és molt complexa sempre anar tirant endavant. Nosaltres sí que ens hem ficat a l'objectiu que hem de fer els pisos, o sigui, no hi ha treballar amb això, sinó que s'ha de posar la pedra de l'edifici i fer-lo ja, i amb això ens hem focalitzat moltíssim. I aquí dos dels regidors que estan treballant més és la Júlia Vigó com a regidora d'habitatge i l'Eduard Terrado, que és l'adjunt, però com també regidor d'urbanisme, i estan al 300% amb aquest tema. Està bastant lligat ja. Saps què passa? El complex és que nosaltres volem una sèrie de condicions, com per exemple que el sòl sigui sempre de Sitges, diguem, el sòl s'edifica, que sigui de lloguer, i clar, que ho faci, que li surti els números. Clar, què passa? Que hi ha moltes empreses que diuen, a mi no em surten els números, jo no faig. Si fos de venda, tindríem aquí una fila de gent que ens vindria a buscar. Però un edifici que no te'l quedaràs per tu perquè serà per Sitges, que a més és de lloguer, que, a veure, no és fàcil. I les lleis...
Sembla mentida, però això no és nou, eh? Perquè nosaltres recordem fa molts anys, bé, quan es va entrar en la crisi, quan el mercat està cap amunt, cap empresa vol treballar, perquè vaja, és molt poc rendible això.
Clar.
I quan està el mercat molt avall no trobes empreses perquè
no n'hi ha. Clar, exacte. Llavors, les lleis una mica estan canviant per facilitar això, però encara no han canviat del tot. Per tant, nosaltres clar, estem buscant totes les vies possibles per poder fer això. I de fet, pràcticament ja ho tenim bastant lligat.
És a dir, en allò bàsic no ha canviat, eh?
No, s'ha de
Els pisos seran pisos de lloguer.
Els primers que farem, sí, clar, nosaltres tenim l'opció, per sort, tenim una pastilla, diguem, de terreny important on es podran fer molts pisos, però nosaltres comencem pels...
Aquests 72 eren, sembla?
Aquests són els que nosaltres ara tenim en l'objectiu bàsic importantíssim.
Aquests 72 són de lloguer, eh?
Exacte.
Continuen sent de lloguer.
Sí, continuen sent de lloguer. Però llavors, clar, s'ha de mirar, doncs, això, quines empreses ho poden fer, que els hi surti mínimament rendible, perquè a perdre diners no vindrà ningú i que ho pugui fer algú, clar, evidentment.
Perquè en el seu dia aquells que van plantejar, i fins i tot em sembla que va sortir, no sé si en algun ple municipal o no ple municipal en què es va parlar d'habitatge, la possibilitat que l'Ajuntament s'erigís en promotor d'aquests pisos.
Sí, de fet encara seguim en això, perquè nosaltres estem treballant aquesta pastilla de 70 i pico pisos, que és una d'aquestes on s'ha fet el del concurs d'idees, i després hi ha una altra pastilla en una altra zona que és la que nosaltres hem dit que serà en principi 100% públic, però com toquem de peus a terra i som realistes i sabem que a vegades per bellugar una pedra el que costa, ja no et dic per fer un edifici. Per tant, què ens interessa ara? Tenir edifici públic per la gent a preus interessants. No podem estar donant-li voltes si ho fas jo, si ho fas tu, si... No, jo ho necessito ja, per ahir ho necessitàvem. Per tant, buscarem la fórmula més ràpida, més eficient, més eficaç i que surt, i que sobretot compleixi l'objectiu.
I hores d'ara la fórmula més eficaç és que ho faci un privat gestionat per l'àmbit públic.
Exacte.
Per entendre'ns,
Exacte.
És a dir, l'Ajuntament tutela aquest procés i el desenvolupa una empresa privada.
A través de qui és, perquè no és tan, pot ser una fundació, perquè hi ha moltes fórmules. I estem buscant la fórmula, la veritat, la fórmula que sigui més ràpida, més eficient, més eficaç i que puguem fer amb el mínim temps possible, perquè entenem que la necessitat és aquesta. El que no pots dir a la gent és, no, és que estem mirant a veure si ho faig jo, no, o que ho faci aquest. No, però les lleis no em deixen, no, però si ho faig jo, espera't que perquè, bueno, amb lo costós que és, l'administració pública és molt lenta, doncs si hi ha empreses que s'estan dedicant a fer això i han buscat fórmules que siguin, anem a buscar això.
Estem molt tombant de l'any. I per tant estem al tombant del 2020 i més d'un no sé si pot pensar en si el 2020 pot ser un any en què com a mínim l'Ajuntament pugui obrir el termini per la presentació de sol·licituds o no.
Estaríem per allà, sí, estaríem, sí, perquè el que volem nosaltres és que el 2022 estigui tot ja.
Que el 2022 estiguin fets.
O a finals del 2022, perquè no sé si arribarem. No, però més o menys el calendari va cap allà, sí, s'hauria d'obrir aviat això, S'hauria d'obrir aviat.
És a dir, el calendari aniria
ara
perquè...
Ara estem tancant una mica la part aquesta més normativa que ho deixi fer. I un cop tinguem això, doncs ja començar a tirar, i clar, que el 2021 es comenci... A fer no només l'edifici, sinó tot l'embolcall, la gestió d'aquests pisos de lloguer, tot això com funcionarà, i per tot això doncs necessitem ben bé 2 anys, Sí,
per tant. És a dir, 2022?
Sí, esperem.
Bé, és un parlar, eh?
És perquè, un clar, parlar perquè
quan,
mai sabem
quan ho dius
passarà.
El 2019 del que passarà el 2022...
Però és que justament ahir Urbanisme m'estava dient això, que el nou decret segurament obligarà que tots aquells terrenys que ara avui en dia són de, per fer habitatge social, sí, es quedin per sempre d'habitatge social, que l'Ajuntament no pugui fer edificació, ja està bé. I també estan perquè l'habitatge social sigui de lloguer sempre. Vull dir, ells també estan anant cap a aquesta línia.
És a dir, els decrets poden arribar a contemplar que ja no es faci habitatge públic,
sí,
de compra.
De moment sí, per lo que m'han explicat a mi que anaven cap aquí. Anaven cap aquí i em sembla bé, que és la necessitat imperiosa que hi ha ara.
Quin lloguer creieu que estaria bé?
Ui, aquí, clar, aquí és tancat el lloguer, que qualsevol lloguer que estigui per sota del que estan demanant aquí... però entenem que, clar, aquí Sitges que el lloguer per menys de...
O us ho dic d'una altra manera, un lloguer d'un pis social... Seria bo que no passés de...
Jo no ho sé, els imports que han de ser, perquè clar, tothom et dirà el més econòmic possible, però clar, sobre els 500 euros hauria d'estar, no hauria de ser molt més, perquè clar, però és veritat que aquí Sitges menys de 1.000 euros ara costa molt ja trobar alguna
cosa. Sí.
Per tant, clar, tot el que sigui menys de 1.000 euros estarà bé.
Algú, entenem, ara... que es pugui considerar...
Exacte. Algú, encara lluny.
Com, encara lluny, poi, allò que sí. Es deia abans.
Ara, és evident que un lloguer de 200 euros no els trobaràs, però de 500, però també hem de ser conscients que amb tota aquesta operació també intentem que l'Ajuntament tingui a disposició per ell mateix, una sèrie de pisos amb els quals pugui fer una mica el que vulgui, que bàsicament seran per les emergències socials, per les necessitats que aquests els pot utilitzar com vulgui. Si hi ha algú que et diu, és que jo no puc pagar ni 100 euros... Doncs bueno, és que el bo seria que l'Ajuntament disposés també d'habitatges d'aquests.
Ens ho heu posat bé perquè alguns municipis en aquests darrers anys sí que havien intentat comprar dins del mercat, amb allò, vivendes... L'Ajuntament de Sitges es planteja això?
Sí,
poder comprar?
Sí, de fet ja hem estat mirant per comprar. Tampoc és fàcil comprar, eh?
Perquè... I menys aquí Sitges,
sí, bueno,
esclar.
A part d'això, però tampoc per l'administració tampoc és molt senzill.
No?
No, perquè clar, tu per què li compres amb un i no li compres amb un altre? És a dir, s'ha de... I per què estàs comprant amb aquest preu o no? Ja ho hem estat mirant i de fet ja amb algun vam estar a punt de quadrar, però al final, clar, pot sortir
perquè,
un altre, sí. Comprar-ho i pagar més i te'l pren.
Fins i tot recordàvem quan havíem tingut... fa setmanes a l'administrador de l'hospital que havia comentat que l'Ajuntament fins i tot s'havia interessat
sí,
per algunes vivendes del patrimoni,
sí,
de l'hospital.
Sí, sí. De fet, nosaltres en el pressupost hi ha una partida per això, per a comprar, però és això, tampoc és tan fàcil, perquè potser tu estàs fent negoci, estàs negociant per comprar un pis i ve un altre i dius, escolti'm, jo li pagaré 50.000 euros més i ja t'ha aixafat la guitarra, diguem, no? Llavors també s'ha de mirar alguns pisos que és veritat que que l'Ajuntament és el primer que pot apostar per comprar, no? Però sí, sí, que és una cosa més que tenim.
A tots aquells joves que busquen pis, que aguantin 2 anys?
Que aguantin i que esperin, perquè això ha de canviar radicalment.
I que s'han fet un tip d'esperar, els joves, eh?
I tant, i molts ja han marxat.
És
veritat, és veritat. Sí, però a més és que és això, Sitges té aquesta cosa que a mi molta gent m'ho diu, no? Que fins i tot en l'època més dura de la crisi aquí els preus
aquí
no baixaven ni a tiros. Vull dir, bueno, no tenim molt de terreny tampoc, ja no queda molt de terreny, i llavors clar, el sòl és preuat, és car el terreny.
Home, aquest terreny de la Plana i Santa Bàrbara,
sí,
això val un capital.
Val molt, sí, sí que és veritat. Sí, 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 sí.
Vaja, que aquí fora dels pisos socials diguem-ne, difícilment veurem vivenda a preu...
No. El que, clar, el seu seria, això ja és una mica utopia, no? Però que si fessin molts pisos socials pogués baixar una mica el preu de lloguer en general, perquè n'hi hauria oferta, no?
Dins aquest paisatge, us ha impactat aquesta nova superfície comercial que hi haurà?
Home, Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Sí, 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 sí. Ens ha impactat una mica, precisament, nosaltres...
Fem una cara com allò de dir, ens ha impactat i què vols que et digui?
És que precisament, sí, els promotors, diguem, i els que ho porten estan molt orgullosos, no?, de l'edifici, de la forma que és. Això és una de les coses, nosaltres que hem parlat molt amb urbanisme...
No us entusiasma aquest edifici, eh?
Bé, nosaltres, precisament, en el pla de mandat que ho estàvem gestionant, dèiem que s'ha de treballar sobretot la visió aquesta arquitectònica que tinguem de Sitges, que s'ha de cuidar molt més. Nosaltres, de fet, ara obrim una comissió tècnica del patrimoni, que és que una mica per això, qualsevol edifici o qualsevol casa, evidentment, no hi ha només les cases catalogades, sinó qualsevol edifici que faci, que sigui d'una envergadura així important, hauria de passar per una comissió tècnica que digués, bueno, un moment. Clar, perquè és legal, clar que sí, té els pisos legals, ho pot fer, és sol que pot fer un supermercat, compleix amb la normativa, però ha d'haver-hi algo que diguis, bueno, un moment, estàs
amb el poble... Us hagués agradat que això hagués anat d'una altra manera.
Clar, segurament.
Que tingués un altre aspecte, vaja.
Clar, però això ens passa en altres llocs, també, que ja sabem que aniran a construir, que faran coses que potser... Per això entenem que la preservació i la visió aquesta tècnica del patrimoni és molt important. Per això creem aquesta comissió tècnica, però a més hauria d'haver-hi això, no? Una visió que vetllés, no? per la imatge en general de Sitges, no?
Ho heu apuntat en algun moment. Aquest pla de mandat com serà? Ho requerien força en el darrer ple municipal sobre el pla de mandat,
sí.
I fins i tot en les audiències deien no, aquí no s'explica el pla de mandat, aquí
no,
és una altra cosa.
No,
el pla de mandat ha de venir, encara i es presentarà.
El pla de mandat jo entenc que ha d'estar molt treballat conjuntament pels polítics, però també que baixi cap a baix, cap a la part tècnica i cap als treballadors. I, de fet, la nostra proposta és presentar-la primer als treballadors de la casa, perquè són, tal com he dit, són els que hauran de fer-se el seu i treballar conjuntament per tirar-lo endavant. Crec que és importantíssim la part dels treballadors i les treballadores de la casa, que s'ho facin seu i quan ho tinguem així, vinga, presentem-ho a tothom.
Pot ser una pregunta retòrica, perquè, evidentment, mirant els programes electorals de les formacions de govern, més o menys es pot saber per on van les coses. Però aquest pla de mandat què vol, fonamentalment?
Vol, sobretot, tenir un projecte de vila i de municipi, en general, tenir un projecte clar cap on anem i quines directrius bàsiques. Per exemple, hem parlat que l'habitatge per nosaltres és importantíssim perquè s'ha de solventar, però anar una mica més enllà és tot el tema mediambiental, la importància que li donem nosaltres a recuperar els espais verds i els espais naturals de Sitges i com els reforcem, digue-li Parc de Garraf, Riera de Ribes, la Riera de Vallbona, com també cohesionem el municipi amb botigues, Garraf, municipi, part del Garraf, que és, recordem que són tres parts de Sitges, són part de Garraf, és importantíssim. Com cohesionem aquest municipi? I després ja, anant una mica més enllà, diguem, la visió també econòmica del municipi, que som un sector, com sempre hem dit, treballem, el nostre sector més important és el sector turístic, però com anem atraient altres sectors econòmics importants, com fem que sigui una vila atractiva per atraure empreses de tecnologia, empreses d'aquestes que es diuen netes o modernes, que es podrien implantar aquí perfectament.
Aquest debat alcaldessa té anys, eh?
Sí, sí, però jo
crec... Anys, quan dic anys, vull dir com a mínim 25.
Sí, però ara estem en un moment diferent de fa 25 anys. Fa 25 anys tu no podies treballar, en teoria, tan tranquil·lament des de qualsevol lloc del món amb un mòbil i ja està. I ara ho podem fer, i nosaltres som un punt superatractiu per tenir això. Vull dir que qualsevol empresa molt gran, els seus directius o no, o treballadors, puguin treballar des de Sitges, que nosaltres facilitem les coses per ser un lloc punter de referència, no només turístic, sinó un lloc punter per tenir empreses potents, jo crec que Sitges amb això té molta potencial. I les noves tecnologies ens ho han facilitat molt, això. Jo crec que sí que és important això, la visió de futur que tenim, la visió de projecte, la visió de preservació, el que he dit, de preservar el patrimoni tot, el patrimoni cultural, el patrimoni natural i a vegades el patrimoni anant més a baix, vull dir, els carrers i el manteniment de la via pública i tot aquest tema.
Anuncieu el regidor de l'àmbit en una d'aquestes audiències que Sitges aviat tindrà una nova organització de comerciants.
Sí.
Ho dic així perquè és que hi ha hagut tants intents, tantes frustracions a l'entorn d'això. Veritablement hi ha comerços que volen implicar-se?
Sí, hi ha comerços que volen implicar-se i que es volen associar perquè entenem que és important, però també hem de ser conscients que aquí és el mateix, eh? També el comerç s'ha d'adaptar a les noves, al que està passant. El comerç a tot arreu, jo parlo en molts municipis i en molts municipis tenen molts problemes. Per què? Perquè el comerç està patint els problemes de les compres per internet, clar, té competències molt, molt dures i molt complicades, no? Com és Amazon, com és tot el comerç electrònic, com és...
El Top Manta entre elles?
El Top Manta també, jo personalment, jo penso que és una amenaça molt més forta el comerç electrònic que el
Top Manta,
molt més. Però bueno, també és un altre, clar que sí, la venda ambulant en general... doncs, també els afecta. I per tant, el comerç, ells també no podem continuar amb les coses que es feien fa 40 anys, que era obrir la botiga i tancar la persiana quan toca, fent l'horari que toca i tenir una associació que més o menys va fent cosetes, sinó que s'ha d'anar molt més enllà, crec. I el comerç és això, s'ha d'adaptar als nous temps.
Què han demanat els comerciants a l'Ajuntament, si és que es pot dir allò en veu alta, us deixem unes reflexions aquí, i què pot demanar l'Ajuntament als comerciants?
Jo crec que l'Ajuntament el que vol, evidentment, és que hi hagi una vila dinamitzada econòmicament i que el comerç sigui actiu, i sobretot amb la mateixa línia que he dit de preservar, jo crec que Sitges, i a més amb molts estudis que hem fet, ens diu que la gràcia que té Sitges és que té comerços que són més atípics, que aquí no tenim segurament no tenim les grans marques comercials que n'hi ha a tot arreu. La globalització et diu que és igual que compris un jersei a Barcelona que el compris a Cuenca, perquè tenen la mateixa botiga, i la gràcia que té Sitges és que hi ha botigues que no trobes enlloc, i això és el que hem de potenciar, la diferenciació, és que si no, no ens en sortirem.
Vinga, posem coses sobre la taula. Botigues que no es troben enlloc, però és clar, per tenir un local aquí a Sitges es paga un disbarat de diners.
Exacte.
El mercat, diguem-ne que en aquest sentit ho mana així.
Sí.
Però després, clar, segurament més d'un dirà, és que l'espai públic molt sovint està ple de coses, ple d'activitats, també des del punt de vista comercial això ho dificulta. Tenim el fenomen del top manta que continua aquí molt present. Què pot fer l'Ajuntament amb això?
No, l'Ajuntament, per exemple, i un primer pas va ser quan es va fer ara... En l'àmbit del centenari dels Jardins de Terramar es va fer una acció comercial lligada a un esdeveniment. Jo penso que això és el camí. Ja ho teníem també amb el Festival de Cinema, que es va perdre en una època i ara es va tornar a reenganxar. Jo penso que el comerç ha de treure profit de que Sitges és una vila molt activa, hi ha molts esdeveniments, i que surtin guanyant els dos, que surti guanyant l'esdeveniment i que surti guanyant el comerç.
El pla d'usos ha servit?
El pla d'usos està servint, però és veritat que el pla d'usos és viu, perquè moltes vegades ho hem dit. Ara hi ha moltes botigues de cigarretes electròniques i després de cap i volta ja no hi ha cap. Per tant, si la limites o poses alguna cosa, després potser no serveix. Jo crec que sí, perquè el pla d'usos, som conscients nosaltres que ens han demanat, per exemple, obrir supermercats en llocs que ara ja no es poden obrir i no s'han obert. I en lloc d'obrir un supermercat, han obert una botiga. Vull dir que el pla d'usos sí que ha servit, però clar, el pla d'usos jo penso que necessita més temps per realment, no?, començar a fer l'efecte de dir sobre unes botigues o no, o fins i tot alguns locals potser hauran de canviar el lloguer, perquè veuen que com només poden posar una sèrie d'establiments, doncs potser amb això es regularà una mica. Això sí, jo crec que el pla d'usos s'ha d'anar adaptant també als canvis, però jo crec que sí que val en aquest sentit.
Què pot fer l'Ajuntament pel Top Manta?
L'Ajuntament pel Top Manta pot fer una mica el que va fent. És un problema, sempre ho hem dit, un problema global, molt complex, que no es soluciona només amb policia. Hi ha molts partits polítics que diuen més policia, més policia, més policia. No, bueno, no servirà de molt. És que l'únic que fem és treure el problema durant unes hores o durant uns dies i l'enviem a un altre lloc. Vull dir, nosaltres tenim policia a l'estiu cada dia al passeig, dues persones que estan allà, igual estan 4 o 5 hores, que mentre estan fent això no estan fent altres coses, i l'únic que fem és traslladar. Ells què fan, els venedors? Se'n van més enllà, se'n van cap a l'estàtua o a vegades s'han anat a Castelldefels si posem més policia. Per tant, s'ha de fer un treball conjunt amb policia i amb serveis socials i amb ocupació sobretot amb l'àmbit social i sobretot treballant conjuntament amb totes les poblacions que els hi passa exactament el mateix, i sobretot treballar-ho també a nivell molt supramunicipal, perquè aquí el problema que hi ha és la llei d'estrangeria, sobretot, que ve aquesta gent que no té papers, que no és ningú, i que no podem ni tan sols comptar que aquesta persona existeix, perquè moltes vegades dius, serà que no hi ha feina aquí a Sitges? A mi em aniria perfecte, per exemple, dir, mira, aquesta gent a l'estiu, ostres, que treballin a les platges, que sempre tenim problemes amb la recollida de plàstics, és que els hi trobaríem el que volguéssim, però clar, com no tenen papers, doncs ja no els pots ajudar. Vull dir, i no, és una bola...
Us ho preguntava perquè, és clar, si neix una altra associació de comerciants, o una nova associació de comerciants, el primer que demanarà és que l'Ajuntament faci alguna cosa amb el Tom Mant.
Però jo crec que l'Ajuntament sí que està fent. L'Ajuntament està, per una banda, en l'àmbit policial, doncs està fent això. S'ha contractat empreses privades i tot, perquè l'únic que fem és que no ocupin l'espai. Fem alternatives per ocupar l'espai. Desgraciadament, però és així. Ocuparem on ells estan. És el que estem fent. I, per altra banda, socialment també s'està treballant. Però no ho arreglarem de cop i volta un dia que desapareixerà aquesta gent, perquè aquesta gent està per aquí. Si no estan aquí, estan a Castelldefels, o estan a Vilanova, o estan a Barcelona. Fa dos dies vaig estar parlant precisament d'aquest tema amb el diputat i regidor de Barcelona, que és l'Ernest Maragall. I ell també pensava el mateix, diu, aquesta acció que han fet a Barcelona, que de cop i volta s'han posat molt forts, que van sortir molt per la televisió i tal, diu, ara s'ha acabat i els tornem a tenir. Està ple una altra vegada de Tom Mantes. Per què? Perquè cada dos per tres han de fer aquestes redades amb la policia i l'únic que fan és que els expulsen durant un temps. Això s'ha d'arreglar de base. Si no s'arregla de base, l'únic que farem és tapar forats.
Hola, Sitges, estem preparant un gran canvi. Això és el que diuen els carretons.
Sí.
I no sé si més d'un s'ha agafat ja aquest missatge esperançador de quelcom que ha de venir.
Sí.
Que encara no ha vingut, però no, ha de venir.
Està venint.
Està venint.
Sí.
Jo no sé si al llarg d'aquests mesos aquest ha estat el tema que més us ha fet xiular les orelles.
Home, sí. La neteja és un problema. Espero que sigui que parlem ja en passat, eh?
Sí?
Espero. Serà complicat, però
continua sent complicat encara en alguns llocs?
Encara, però jo penso que s'estan veient canvis i de fet a mi força gent m'ho diu a vegades pel carrer, home, s'està veient canvis allà on no es netejaven mai els contenidors, doncs ara ho estan fent. I el veure aquesta gent escombrant al carrer, que és una cosa que abans havia vist, doncs també és una cosa molt maca. Jo precisament l'altre dia vaig conèixer el treballador que estarà per la zona del centre, que es diu Rigoberto, és supermaco, perquè a més li vaig poder dir, escolta'm, allà he vist que hi ha com una acumulació, doncs ara mateix vaig. I això està bé que a les zones coneguem a les persones, els que treballen, i que ells també estan implicats perquè ells també estan preocupats i també volen que Sitges estigui net i que tots participem i que tots anem en la mateixa línia. Jo crec que amb això ens en sortirem.
Us preocupa que hi hagi una de les empreses que es presentava al concurs públic de licitació que hagi a la vegada presentat ara un recurs contra la decisió del Tribunal Català de la Competència?
Bueno, a veure, el tema aquest dels recursos evidentment sempre preocupen, però sí que he vist, per lo que he parlat jo amb altres ajuntaments i tal, que sembla que això és bastant clàssic, no? O sigui, les grans empreses aquestes es presenten a tot arreu. I normalment a tot arreu impugnen, si no surten, perquè bueno, ells tenen uns equips d'advocats grans i van fent. Això és un tema, jo crec, també molt específic, perquè aquesta gent el que ha impugnat és el que ha decidit el Tribunal de Contractació. Bé, ells tenen tot el dret i això seguirà endavant, però això no ha d'afectar en absolut el que estem fent nosaltres, eh? Que per cert, ara que dic això, no? Aquestes grans empreses que es presenten a tot arreu i tal, nosaltres i l'equip de govern també som dels que pensem que potser hauríem d'anar a buscar el que sempre hem parlat, la municipalització del servei o fins i tot la mancomunitat de serveis. Per exemple, el regidor Jaume Manastello ha començat a parlar amb Vilanova, perquè per què no mancomunem serveis de neteja amb Ribes, Vilanova, amb els
Vilanova ha municipalitzat el servei al final?
Vilanova, sí, està amb aquest. No sé si l'ha acabat ja, però està.
Però estava en això, no?
Municipalitzat.
Sí.
Però per què no treballem de forma...
Que Vilanova, em sembla que han pujat la taxa d'escombraries, li deia l'alcaldessa, sí. Que els vilanovins també estan...
Estan contents.
És allò, ho municipalitzem, però a canvi, aquí teniu.
Però a vegades, ara nosaltres, perdó, no ens ho podíem ni plantejar perquè necessitàvem urgentment el nou contracte de neteja i és per 4 anys. Però sí que jo penso que els municipis hem de pensar conjuntament en per què no mancomunem aquests serveis, per què no treballem conjuntament Ribes, Vilanova, no sé, digue-li potser Castelldefels, els que estem aquí més propers, i no dependre tant potser a vegades d'aquestes grans empreses que fan això, es presenten a tot arreu, perquè bueno, és la manera que s'ha fet en els últims anys.
Els Comuns Verds volen plantejar una comissió informativa sobre la gestió de l'obra del pàrquing de Pinsbens, d'aquesta zona al costat del pavelló de Pinsbens. Com ho veieu?
Bé, ells porten, de fet, en aquest ple, porten una proposta d'acord i nosaltres també, ells van dir, és que volem una comissió d'investigació, que això és molt del Parlament, no? I nosaltres amb el nostre ordenament jurídic, amb el ROM, no existeix una comissió d'investigació, però ho hem fet perquè es pugui crear i no hi ha cap problema. Vull dir, nosaltres, transparència absoluta i cap problema si és per millorar la gestió.
Hi ha alguna cosa en aquest procés que veieu que us faci dubtar?
Jo crec que en absolut n'hi ha mala fe. El que, o sigui, aquí hi havia un terreny que estava absolutament deixat.
Diguem-ne que no hi ha hagut mala fe, ja ho pressuposem.
No, però vull dir, no, ni fins i tot, jo no crec que s'hagi actuat, no s'ha actuat malament. El que passa és que, a vegades ho diem, no? L'administració és tan complexa que a vegades doncs, bueno, passen coses que després costen d'explicar o d'entendre. Aquí la qüestió és que hi havia un terreny deixat de la mà de Déu, diguem, abandonat, amb pedres, on hi havia autocaravanes, camions, i els veïns reiteradament havien demanat això s'ha d'asfaltar, això s'ha d'arreglar, perquè davant de casa tinc un descampat que és horrible, no sé què. Per atendre les demandes dels veïns es va dir, vinga, va, anem a fer un projecte per arreglar aquesta zona. I es va començar a fer. I es va començar a fer, i és cert que hi havia, resulta que amb aquella parcel·la hi havia una part que estava catalogada com a zona verda i una altra com a zona d'equipaments. Sí, i quan es va començar a que la zona verda es anava a fer la part d'equipaments o alguna cosa així. I aquell projecte ja es va dir, ep, ojo, ho esteu fent malament. Cap problema, es va anul·lar ja aquell projecte i es va fer un projecte diferent. El que la Fiscalia demana ara és això, l'anul·lació d'aquell projecte, que realment es hagués anul·lat perquè no era correcte. Cap problema, vull dir, després ja es va fer bé. Això perquè ho dic, perquè bé... sense voler que culpar els altres, però és cert que hi ha un pla general del 2006 que, uf, que és complicadíssim i que ara no s'agafa per enlloc a moltes vegades, entre el que ha canviat el món i les coses, ja no et dic, a les botigues i allà, que jo crec que era el final, que ja s'estava acabant el temps i deien, vinga, fes quatre ratlles.
Penseu que el del 2006 era el bo.
Clar, però
perquè
clar...
Perquè va venir després de les normes subsidiàries.
Exacte. Però tot i així, allà amb aquella parcel·la hi ha un lío de que un tros és equipament, un trosset superpetit és residencial, l'altre més gran. Clar, llavors a vegades quan has de tocar una pedra, doncs clar, doncs segur que t'ho has de mirar molt més, però bueno, és allò, a vegades la gent diu, per què aneu tan lents? Doncs bueno, a vegades passen aquestes coses, però jo crec que la qüestió és, evidentment, fem una comissió que averigui exactament què va passar, a on estem, què diu la Fiscalia, què va passar amb aquest projecte, ara com està el projecte, si ara ja està bé, si no està bé, sobretot perquè quedi tot claríssim i transparent com s'ha fet, i la qüestió final és que hi hagi un espai tal com volien els veïns i que tots estiguem contents i orgullosos i que hagi sigut la feina, al final, hagi sigut eficaç i s'hagi fet el que, per lo que es feia, no?
No ens movem massa de l'àmbit esportiu, que després volem anar a les platges també per un moment. El Club Natació té una solució ja o encara no?
Esperem, ja hem parlat amb la nova directiva, diguem, del club, que va sortir no fa molt, i hem parlat amb ells i el que hem començat és dir, ei, anem de la mà. Vull dir, no som contraris, diguem, perquè a vegades a mi em semblava una mica que ells havien agafat uns advocats per no sé què, i uns altres. No, anem conjunts. Ostres, el Club Natació és un club social, una entitat molt antiga, de molts anys, de molt d'aquí de Sitges. Hi ha un edifici, què passa amb aquest edifici? Hi ha una normativa complexa, és veritat. Venim d'una situació antiga també molt complicada. La qüestió és... resolem aquest conflicte i anem de la mà al club i l'Ajuntament per resoldre-ho el mateix. Pel final, què volem? Que el club doncs, continuï perquè està fent una tasca importantíssima pel teixit associatiu i pel teixit d'esports de Sitges, però que també això doncs, al poble no li costi uns diners, sinó que surti guanyant i tingui un edifici i tingui...
Perquè el club té capacitat per... no sé si dir, pagar un lloguer, fer alguna cosa.
Clar, s'ha de buscar la fórmula que el club pugui quedar-se allà perquè entenem que fa una tasca molt important, però bueno, i després normativament i legalment, que si l'edifici se'l queda a l'Ajuntament, doncs que el treballi com l'hagi de treballar. Però jo crec que el més important és que el club i l'Ajuntament vagin de la mà, que no som contraris, que no és el club contractarà uns advocats perquè l'Ajuntament... No, anem junts, perquè estem treballant pel bé comú.
Anem a la platja. La platja Sant Sebastià, que és, o era, fins fa poc motiu sí. Vaja, de molt diàleg, de molta, fins a cert punt, controvèrsia, però en aquest projecte que després l'Ajuntament va presentar al·legacions al Ministeri perquè pogués redefinir-se, com està la situació a hores d'ara i com es preveu que es pugui desenvolupar aquest projecte de l'espigó submergit? Ai, quina cara feu, que això va per llarg.
Sí, no, jo crec que amb això de les platges també... Ens hem d'adaptar al canvi climàtic, ens hem d'adaptar a les demandes econòmiques, ens hem d'adaptar als nous models turístics i ens hem d'adaptar, perquè aquí es va fer un projecte d'espigó submergit i fantàstic, i el Ministeri es va gastar molts diners en fer-lo i cap problema, i tira endavant. Però què passa? Que es va obrir, com ha de ser, una exposició pública, i clar, estan sortint moltes al·legacions que s'han d'escoltar i s'han de resoldre. I clar, i això segurament cada vegada ens passarà més. Cada vegada que vulguem treballar en temes que afecten tant el medi ambient, és normal que surti gent que no ho vegi clar o que es vulgui fer ben fet, i el Ministeri també és el primer que se n'està molt de dir: jo no faré res que pugui afectar a un tercer o que pugui passar qualsevol cosa. Per tant, s'està alentint molt més. No és tan fàcil com dir: mira, poso un espigó i ja està. No, poso un espigó, ho he d'explicar a tothom, tothom ha de dir la seva, i si qui està dient la seva tarda un any en dir-ho, o dos o tres, que és el que està passant ara,
espera i
doncs
guarda.
Hauré d'esperar. A banda de que a Espanya no hi ha pressupost, sí,
no hi ha govern.
Per tant, per això dic jo que ens haurem d'adaptar, perquè si hem de dependre tant d'això, no?, de les resolucions, jo dic, en el nou contracte de les concessions de platges s'haurà de mirar molt què és el que volem i com ens adaptem. Hi haurà platges que podran quedar igual que sempre i hi haurà platges que ens haurem d'adaptar.
Això vaig precisament i llegir en el periòdico que la Llei de Costes porta al tancament de 12 clubs nàutics de platja.
Sí.
I en el mapa de cara al futur apareix Sitges com un lloc també en el qual es pot...
Sí, perquè Sitges, ja ho sabeu, que tota la zona aquesta del pícnic i del
Kansas i del Club de Mar
està amenaçat per la Llei de Costes, que diuen que ho han de tirar a terra i que només poden estar 300 metres. Això és el que diu la llei. Només pots estar això. Clar, ells ara estan aquí, que som de l'època que eren, que com estan aquí... Perquè,
ho diem perquè va passant un degoteig.
Sí.
És a dir, veritablement s'estan tancant...
I crec que ho vaig llegir aquí, que algun responsable, no, polític, va dir: mirem-ho com ho mirem, pot tardar 3 anys, 4 o 10, però això acabarà sent així. Sí. I jo també ho crec.
Sí?
Vull dir, per això et dic que ens hem d'adaptar al que està passant. Per exemple, el Club de Mar, la platja del Club de Mar no té sorra, té molts problemes de sorra. Doncs potser no ha d'haver-hi una guingueta a la sorra, a la platja, perquè ens entestem a posar-la a la platja si no hi ha sorra. Però jo no dic que desapareguin les guinguetes, jo dic que potser s'han de posar d'una altra manera o les hem d'imaginar d'una altra manera, no? I això, jo crec que amb tota la costa ens haurem d'anar adaptant.
Perquè pot fer alguna cosa l'Ajuntament perquè no es tanqui el Club de Mar?
Home, pot anar perquè no es tanqui, difícil, però el Club de Mar s'haurà d'adaptar i l'Ajuntament estarà també perquè faci aquesta adaptació. L'Ajuntament estarà per dir-li: ostres, no ho tirem a terra tot, per favor, no tirem a terra tot el que hi ha, però a veure què és el que podem fer, o sigui, que ells cedeixin una mica i que el Ministeri cedeixi una mica, entens? Això jo crec que és aquí on hem d'estar, que crec que amb això sí que està el Ministeri. El Ministeri el que vol és que es faci alguna que es regularitzi. Ara no estan per dir: aniré allà amb el...
Amb les màquines i tiraré tot.
No. Però tampoc no estan per dir: no faci res i així ens quedarem tota la vida. No. Per tant, jo crec que el paper de l'Ajuntament i d'administració és això. A veure tu fins on pots cedir i a veure tu fins on pots anar.
Déu-n'hi-do, no?
Sí. Déu-n'hi-do.
Que de moment encara és allò, per qui ens escolti, encara no hi ha arreglat res i tot està en camí.
Jo crec que, a més, que a Sitges ara estem en un moment molt clau i molt decisiu. S'acaben concessions dels ports, s'acaben concessions de les platges, n'hi ha el tema aquest, n'hi ha el tema de l'habitat, però també és un moment molt maco, perquè és un moment també de futur, de dir: a veure, cap on volem anar, què volem fer. Penso que és un moment important, segurament, per crear grups també de pensadors una mica més enllà, que ens ajudin també cap on anar, i crec que és un bon moment, per Sitges també.
Les 12. Ple municipal demà i els dos pressupostos que encara ha de venir.
Exacte.
Caldessa, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Tornem demà a les 9.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.